Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Bernat Millet és fotògraf freelance. Aquest febrer va ser expulsat per la policia marroquina del Sàhara Occidental per cooperar amb rebels sahrauís, segons les autoritats alauites. Avui passa pel Sant Cugat a fons per explicar-nos la seva història. Bernat, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Ja has tingut temps de recuperar-te d'aquest trasbals?
D'aterrar, sí, una mica sí. Sí, estic més tranquil.
De fet, estem parlant d'uns fets que es van produir a principis de febrer, no?
Sí.
Ja farà un mes encara, no?
Sí, no arriba. El dia 8 i el dia 9.
El dia 8 i el dia 9.
De febrer, sí.
Els tens molt presents?
Els fets, sí.
Sí?
Molt, molt presents. Jo crec que és una cosa que no s'oblida, que em quedarà de tota la vida.
Doncs avui voldrem conèixer el que va passar i volem que ho comparteixis amb nosaltres. Tu per què te'n vas al Sàhara?
Bueno, aquest any, bueno, jo sóc fotògraf, com ja saps, Carme, que ens coneixem de fa temps, i bueno, aquest any he decidit fer tots aquells projectes que mai he pogut fer, per A o per B, i aquest projecte vaig començar-lo fa 5 anys, quan jo estava estudiant a Londres, fotografia. A l'últim any de la carrera vaig fer un projecte als campaments de refugiats dels saharauis, localitzats a Tindouf, a terres algerianes. Allà vaig fer una part del projecte i aquesta és la segona part, no? Que volia anar a la zona ocupada. La zona ocupada per Marroc és el Sàhara Occidental. I llavors, pues, per això vaig decidir anar-hi, no? Perquè feia 5 anys que portava, rondava la idea pel meu cap i em vaig decidir aquest any a anar a Laayoune, que és la capital del Sàhara Occidental.
Decideixes anar pel teu compte, amb el suport d'algú? Com va anar la història?
Bueno, no, ja, com has dit molt bé al principi, jo soc fotògraf freelance i com molts fotògrafs avui en dia que ja m'entendran, jo treballo pel meu compte, jo treballo d'altres coses o de fotògraf per subvencionar els meus projectes personals que després els intento entrar a competicions o fer llibres o inclús anar a medis i a mitjans per difondre el meu treball. Però estem molt, molt complicat i intento fer els meus propis treballs.
Però aquí, en aquesta història, apareix un grup que es diu Media?
Equip Media.
Equip Media.
Equip Media, sí.
Qui són?
Equip Media, bueno, clar, tot això ve arrel de que jo vaig anar als campaments de refugiats. Quan tinc la idea d'anar al Sàhara ocupat, em poso en contacte amb ells perquè em donguin algun contacte de saharauis que estan a Laayoune. Llavors em posen en contacte amb Ahmed, que és d'Equip Media. Equip Media, bàsicament, són reporters saharauis que amb els pocs mitjans o pocs recursos que tenen intenten reivindicar o denunciar a través del fotoperiodisme totes les accions que fa la policia marroquí en contra d'ells. Bàsicament són saharauis joves que s'han reunit, que vist des del punt de vista de la seva incapacitat de poder actuar, graven amb càmeres les manifestacions que fan i com la policia marroquí els
estomaquen.
Jo no volia dir-ho.
Bueno, sí.
Sí, els estomaquen, hi ha discussions, com la repercussió que hi ha, llavors intenten a través dels mitjans i d'internet, difondre el que està passant allà per tenir repercussió mundial, que és el que ells fan, és el seu treball.
Dius pocs mitjans que tenen, no? Però també has parlat d'internet, i internet és el gran mitjà, la gran finestra d'avui dia.
No, em referia a pocs mitjans de material.
Material.
Jo quan vaig arribar allà em van ensenyar el material que tenien i tenien dues càmeres de gravar, però antigues, ja, que no tenen una resolució bona, que no tenen un zoom, que no tenen unes càmeres com aquí entenem, que veus un mèdic que està gravant amb càmeres bones. No són càmeres de fa 10 anys, i això, per això et deia pocs mitjans, no tenen ordinadors, tenen un ordinador, Llavors fan el que poden amb aquests pocs mitjans, no? No tenen la llibertat d'expressió, es tenen que... Com si vols t'explico una mica com actuen ells.
Sí.
Ells, de fet, el que em van explicar és que quan hi ha una manifestació es tenen que amagar pels terrats de les cases i des de llum fer un zoom per gravar la manifestació, perquè a la que la policia marroquí veu un saharaui gravant, el detenen directament i li requisen el material. Llavors, inclús també m'havien explicat de dones saharauis portant al bolso les càmeres, no? Perquè li feien un forat al moneder o al bolso.
Fer camuflades.
Camuflat totalment. O dintre d'aquestes...
mocadors, les gilaves.
Dintre d'aquests mocadors o gilaves que porten, fer forats i gravar des de dintre. Però clar, o inclús amb bicicleta, passaven amb bicicleta per gravar ràpidament. Però després la policia marroquí també va entenent com van fent els recursos i un cop pues, detenen a tota la gent que passa amb bicicleta. O detenen a totes les dones per...
Són indiscriminades les detencions que fan,
sí,
no? Una mica
sí.
Suposant o interpretant les accions que han vist fer altres vegades, per exemple.
Exacte.
No? Intueixen que ara són les dones, no?, les que van amb els...
Exacte.
Van de cara a les dones, no?
Exacte. O miren pels terrats. O... Sí, llavors tenen que innovar cada cop els saharauis, cada cop que, per exemple, programen una manifestació i llavors... Diuen, aquest cop pues, ho gravarem des de través de les portes. O tenen que innovar perquè no els tornin a enganxar els marroquins. No?
Perquè llavors, una pregunta ingènua, jo no sé si hi ha altres mitjans que no siguin els saharauis.
Saharauis? No, no hi ha ningú mitjà. Pensa que...
No interessa difondre aquestes imatges.
No interessa.
I menys per la televisió marroquí.
Exacte. Estem parlant d'una terra ocupada per més de 35 anys, on no és turístic i aquesta terra és molt difícil d'entrar. I Marroc, no estic parlant del poble de Marroc, estic parlant de la política i de l'exèrcit,
del govern
i de la policia,
sí.
I les autoritats, no volen cap tipus de mitjà periodístic internacional en aquestes terres. Això em dona a pensar que tenen alguna cosa a amagar.
Evidentment. Turístic, no és una zona turística, evidentment.
No ho és.
Però llavors, explica'm com hi arribes tu, perquè per accedir a aquest territori, si accedir al Marroc no és fàcil, és una mica desesperant. Fàcil no ho és, tampoc no és que sigui impossible, no és complicat perquè s'hi pot accedir, però és una mica desesperant. Tu com hi accedeixes al Sàhara?
Bueno, t'explico el viatge una mica.
Sí.
Jo decideixo agafar un avió a Marrakech. Des de Barcelona ja tenia el contacte de l'Ahmed de Tot Media i jo li preguntava com arribo i com ho faig. Ell em diu, vés a Marrakech, de Marrakech agafes un bus internacional, un bus de Marroc que et porta a Tantan. Tantan és l'últim poble-ciutat, abans de la hipotètica frontera que hi hauria entre Marroc i el Sàhara Occidental. Entenem? Llavors, quan arribes a Tantan, l'únic mitjà que tens per arribar a Laayoune, que és la ciutat que seria la capital del Sàhara Occidental, és agafar un taxi compartit amb altres marroquins o saharauis, perquè entenem que a Laayoune hi viuen saharauis i marroquins. Llavors agafo un taxi compartit i quan començo el meu trajecte de Tantan al sud-sud de Marroc a Laayoune, que era de nit, allà et comences a trobar molts controls policials que et paren i et demanen el passaport. Clar, jo quan entro a Marroc, entens que omplir paper, jo poso que vinc de turista, no? I quan estic passant els controls, jo dic que sóc turista i que vinc a veure a Laayoune com un altre turista qualsevol. Cosa que m'havia dit a mi l'Ahmed de dir a la policia, que jo venia de turista. Clar, aquí ens trobem en una situació que jo ja estic mentint. Sí, estic mentint, però... Jo estic mentint per poder entrar a un lloc a fer el meu treball, no? Perquè si jo dic que sóc periodista, a mi em detenen. A mi ja no em deixen entrar. Potser em deixen entrar a Marroc, a Marrakech, però a la que jo estic al taxi, al primer control, jo dic que sóc periodista, em detenen allà mateix i em fan fora. Llavors jo tinc que mentir per arribar, no? Llavors passo els controls, vaig passant i al final arribo a Laayoune, la capital, i a l'Ahmed em diu, vés-te a dormir a un hotel per despistar.
Clar.
Llavors jo vaig la primera nit, vaig a un hotel, dormo, tot bé, m'aixeco i el dia següent em trobo amb l'Ahmed i em porten a casa seva, no? I llavors em passo tota la tarda allà, dinant amb ells, compartint, explicant el projecte que volia fer, tot tranquil·lament. Llavors van passant les hores i de repent entra l'Ahmed i em diu: Bernat, no t'espantis, però perquè ell m'havia explicat tota la situació, com estaven, lo difícil que és poder actuar, tot el que t'he explicat a les càmeres, les manifestacions. I diu: no t'espantis, però tenim un cotxe de la policia secreta vigilant la casa.
Ja es coneixen entre ells, eh?
Uf! Es coneixen moltíssim, no? Vull dir...
Sí, sí, perquè és la secreta, però ja sé que estan aquí, eh? Llavors, massa secreta, no sé si serà.
És bo que diguis això perquè, clar, porten 35 anys en lluita.
Sí, sí.
Vull dir, jo sóc un extern que puc conèixer una mica, però ells és una guerra vella. Vull dir, jo sóc un iniciat en aquest món, no? I llavors, com que la casa on estava jo tenia la terrassa, doncs em diuen: vine a la terrassa. Vaig a la terrassa i em ensenyen el cotxe blanc, i de fet, doncs, veus que estan allà dos homes vestits de negre, bueno, amb jaquetes de cuero, dintre el cotxe sense fer res esperant, no? I van passant les hores i el cotxe segueix allà. I de fet, des de la terrassa vaig fer una fotografia a aquest cotxe, no? Al cotxe de la policia secreta. Però no em van veure ni res. Llavors, passen les hores... I em diu l'Ahmed, bueno, jo li dic: pues què vamos a hacer, no? Perquè parlava en castellà, dic: què vamos a hacer si no nos... Perquè jo no puc sortir de la casa, perquè la policia secreta sabia que hi havia algú allà, sí, però no aquí. Llavors, al veure la incapacitat de que jo no podia sortir i no podia fer el projecte, l'Ahmed em diu: bueno, ens mourem de casa, intentarem despistar i ens anem a una altra casa d'un altre saharaui. I dic: ah, perfecte. Llavors sopem i tal, i arriba a les 12:30 de la nit, i em fan sortir per una porta del darrere, perquè, clar, era una casa que feia cantonada amb dos carrers, i sortiu per l'altre carrer de darrere, i passo, i en el mig del carrer hi havia una carpa muntada, que no em diguis...
Una festa, segur.
Sí, d'on va sortir.
Era una festa, ja t'ho dic.
Una festa, però, i que van muntar els saharauis així, estaven allà menjant, sí. Una festa. Pues passem pel mig de la festa i em fan entrar un cotxe, i comencem, agafem el cotxe, i allò, eren quatre saharauis i jo... I comença a conduir molt ràpid el cotxe i a fer esquinazo.
Tu ja estaves veient una pel·lícula de policia.
No, jo en aquella estava dient: mare meva, m'he picat, no? I bueno, i llavors, en el moment que l'Ahmed em diu: los hemos despistado, del no res surt un jeep negre que quasi ens...
Us barra el pas.
No ens barra el pas, però surt que nosaltres havíem passat i ens comença a perseguir. I llavors comença a haver una persecució... I fins que arribem a la casa on havíem d'anar dels saharauis, perquè i els saharauis prenen el cotxe i ells surten al carrer, llavors estem en un carrer, els del jeep surten i comencen a cridar-me: tu qui ets? El passaporte, no? Allà comença a haver-hi una disbauxa, uns crits, cridant, era fosc, eren la una de la nit, comença tothom a cridar... la policia comença a demanar el passaport, entre ells, els saharauis i la policia, comencen a parlar en aràbic, jo no entenia res, l'Ahmed dient-me: no els hi donis el passaport. Enmig de tot això, d'aquesta disbauja, també els saharauis estaven com molt al cantó de la porta de la casa, perquè els saharauis tenen molta por a que els apallissin. Llavors, si veuen que van a fer alguna cosa a la policia, ells entrarien dintre la casa, perquè és una casa sagrada i és propietat privada, i llavors tenen més... Allà ja...
Estan protegits,
exacte. Dintre tot això, per darrere passa un cotxe i tira una pedra al jeep de la policia i trenca el vidre de darrere i se'n va corrents. En aquell moment l'Ahmed també em diu: esto han sido los marroquíes para incriminarnos y podernos detenernos, no? Clar, en aquell moment, tu com a periodista, com a fotògraf, com a persona externa, ja no saps què creure't. Si han sigut els propis saharauis, si han sigut els marroquís, és el que dèiem abans, no? És una guerra vella.
Que entre ells ja coneixen. Qui fa què?
Exacte, i jo allà ja no m'hi fico. Però a partir d'aquell moment arriben dos furgonetes d'antidisturbis de la policia marroquí, a més de 10 policies, i jo allà flipant, perquè dic...
Flipant? Vas passar por?
No.
No.
Tothom em diu: vas passar por? No. De fet, bueno, he estat a manifestacions a Anglaterra i aquí... I no, por no, frustració i incapacitat, pena, crec que es va fer un gramassa de tot el que és, en el fons jo anava a veure un amic, vull dir, si deixem en fora tota la situació política, l'Ahmed és un amic meu i jo anava a veure un amic, no? I és com que m'estan no deixant veure el meu amic. Clar que ja la política per darrere, però entenem-ho així, no? I por no vaig passar, però en aquell moment, al final, els dono el passaport perquè insistien molt i perquè després de la pedra i tot vaig dir jo no vull problemes, vaig donar el passaport, els saharauis es van refugiar i em van demanar una targeta i van començar a gravar tot, una targeta de memòria, dic, perquè no en tenien, van començar a gravar tot el que m'estava passant, que hi ha un vídeo dels fets, que es veu molt poc, es veu, és el que et deia abans,
no?
Des del terrat, gravant. Mm,
sí.
I clar, en aquell moment l'Ahmed em diu, no entris al cotxe, no deixis, i si entres al cotxe i et detenen, que és el que passarà solament, posa't fort perquè ells et començaran a intentar agafar-te com més coses millors. No a robar, sinó a intentar agafar-te el mòbil per mirar qui ets i tot. I diu, posa't fort i resisteix. Llavors, hi ha un moment que em deien d'entrar al cotxe, entrar al cotxe, entrar al cotxe, la policia no feia res, la policia, els antidisturbis, la secreta estava allà cridant encara amb els sahrauis i arriba un dels secretes que feia 2 metres per 2 metres, que jo sóc molt prim, i em va agafar del braç i em va, per la força em va ficar dintre el cotxe. Va agafar del braç i em va posar dintre el cotxe.
I vas anar tu sol? L'Ahmed no hi...
Els sahrauis van refugiar dintre la casa, no els van detendre, i a mi em van detendre, bueno, em van agafar, jo no sabia que era policia, ells mai es van dir, nosaltres som policies.
No es van identificar.
No es van identificar, no? Era com ahir, no ha passat nada. D'allà agafem el jeep i em porten, i dintre el jeep ja em comencen a demanar el mòbil, què feia allà, i jo dic, jo turista, i ja tu no et dono res, jo turista, i ja tu no et dono res. És l'únic que deia, jo dic, jo soc turista, no sé què està passant aquí, qui ets tu, jo tu no et dono res. I torna'm el passaport, el tens. Clar, passa 20 minuts i em porten a un... No és una comissaria, és un dels controls d'aquests que hi ha a la carretera.
Sí, com una garita, no?
Sí, com una garita. Mm. I arribo allà i allà em trobo a més de 10 persones. Allà no va haver-hi força, em diuen, ves caminant fins la garita, entro, però em trobo més de 10 marroquins fent-me fotos, gravant-me, tot el rato gravant tot el que està passant. I llavors jo em poso en una cantonada de garita amb la meva motxilla, protegint-la, i entro allà esperant, aviam què passa, i em diuen, bueno, ara, què tens a la bossa? I dic, tu no tocaràs la meva bossa fins que no diguis qui ets. Vam estar uns 10-15 minuts, amb molta tensió, ells parlant, jo no entenia res, una mica de, és el que deia, frustració, perquè no podia fer res, però no entenia res, i comencen a dir-me, no, porta la motxilla, i dic que no et dono la motxilla, que qui ets tu? Vam arribar a cridar-nos, els vaig arribar a cridar, vaig dir que no, que jo no et dono res, que qui ets tu? I llavors un de la taula es va aixecar, va fer un cop a la taula i va dir, mira, jo sóc la policia i aquí es farà el que jo digui. En aquell moment dic, mira, què vols?
Vols la càmera?
Vols la càmera? Te l'ensenyaré. Llavors la repetició sempre la mateixa, dic, jo sóc turista i jo no baixaré de dir el que sóc, jo sóc turista i és el que estic fent. He vingut aquí, i llavors em diuen, per què tens una càmera? I dic, pues perquè m'agrada fer fotos, és el que a mi m'agrada, no? M'agrada fer fotos, és el meu hobby, a més jo he sigut cambrer tota la meva vida per subvencionar els meus projectes personals. I em deien, què fas, de què treballes? I dic, jo soc cambrer, no estic dient cap mentida, vull dir, jo soc cambrer i soc fotògraf, però molts fotògrafs m'entendran que fan altres treballs, no? Però en aquell moment em comencen a mirar les càmeres, a mirar les fotos, i en aquell moment, un moment de despiste, un marroquí em fica la mà a la butxaca i em roba el mòbil. I, bueno, em roba, me'l van tornar al final, però me l'agafa, no? Llavors em demanen el codi del
mòbil. Per accedir, sí.
Per accedir, i em van dir, fins que no em donis el codi no marxaràs d'aquí, i clar, ja portàvem tot això, doncs ja portàvem una hora i mitja, dos allà, els hi vaig donar el codi, però ara això sí, tot el que em registraven, jo els donava primer una cosa, la registraven i després me la tornaven, saps? Perquè jo volia fer així, perquè també tenia por que em robessin material, porto càmeres que són cares, no? I llavors pues, anava controlant. Llavors em veuen la segona càmera, perquè anava amb dues càmeres, i em diuen, tu no ets turista, tu ets periodista, perquè vas amb dues càmeres. I dic, no, cada foto, cada càmera és per una cosa diferent, no? Em veuen el trípode. Jo continuava amb el meu argument de que jo era turista, però ells sabien.
No s'ho van creure.
No s'ho van creure.
No s'ho van creure.
Res, i en aquell moment acaben de registrar tot i llavors al final em diuen, bueno, van passar això 3 hores i al final em diuen, bueno, pots marxar però et pujarem en un taxi i et deixarem a Agadir. Agadir és una de les ciutats del sud de Marroc, més lluny de Tantan, o sigui, més propera a Casablanca, no? No és tan al sud. I jo els dic, quin és el motiu, de, per què m'esteu fent això? Em diu, mira, tu ets benvingut a Marroc com a turista, però aquí no tornis mai més. I dic, per què? I diu, perquè se t'ha vist amb separatistes, se t'ha vist amb terroristes, se t'ha vist amb gent que no és bona, se t'ha vist amb l'Ahmed. I dic...
Els tenen fitxats?
Els tenen fitxadíssims. O sigui, saben qui és qui i, a més, vull dir, és una guerra vella, és el que dèiem. I jo li dic... No, i a més, una cosa que m'he deixat és que sempre em preguntaven, tu de què coneixes a l'Ahmed? Què feies a la casa de l'Ahmed? I dic, perdona, jo venia per aquí i m'han invitat a un té. Això passa molt al Marroc, no? Que tu vas caminant i són molt amables i t'inviten a un té. Llavors jo deia aquesta excusa. Clar que era una excusa, no li deia que el coneixia d'un contacte ni res. Però és, tornem al principi. Jo com a periodista, o no, o com a fotògraf, a mi m'agrada més que em diguin fotògraf, no com a fotògraf, per desenvolupar el meu treball, tingui que mentir per arribar allà, vull dir, estan tallant la llibertat d'expressió d'un tema que no volen premsa internacional, no? I llavors, això és... Hi ha un diari d'Al Jazeera, o un diari que és pro-marroquí, que deia, ah, és que aquest ha mentit per anar allà. És que la pena és que hagi de mentir per fer el meu treball i arribar allà, no?
Va sortir ahir a la premsa?
No, a Marroc no. Vaig sortir a La Vanguardia,
sí, sí,
a l'ABC, perquè l'Ahmed, com que és el que deia dels mitjans que té, l'Ahmed coneix molta gent i va donar, un cop em va passar això, va llançar la notícia per...
Perquè
WhatsApp,
sí, perquè arribés a mitjans i es pogués estendre, no? Que se sapigués què estava passant. Perquè tu en cap moment no vas tenir opció de trucar a ningú ni per demanar ajuda, no te la van oferir, tampoc, m'imagino.
No, en aquelles 3 hores em van dir no facis cap foto, no truques a ningú, em van requisar el mòbil, no vaig poder trucar a ningú, no em van dir no, trucarem a l'ambaixada, no et van tractar,
no, res.
No et van tractar bé. A més, et diré una cosa, quan em va expulsar el taxi, vaig anar a Agadir i la notícia es va començar a fer viral i molta gent em va contactar per WhatsApp, estàs bé, no sé què, molt suport de molta gent d'aquí, inclús Izquierda Unida em va trucar, perquè Izquierda Unida és un dels partits polítics que sí que
defen,
sí, que vol un referèndum, cosa que el PP o el PSOE no volen, no? Sí que vaig tenir molt suport, i l'agència EFE, que és la que va donar la notícia, també em va trucar. Diu, i a l'ambaixada no has trucat, i vaig dir, i què has fet l'ambaixada? L'ambaixada espanyola no et dona ajuda ni suport a qualsevol periodista o fotoperiodista que vagi a la Junta, no dona, i no volen, perquè tenen molts tractes en Marroc i Espanya tenen molts tractes de fa molt temps, era una antiga colònia espanyola, la marxa verda que va fer Marroc, que diuen que va ser pacífica, però va ser totalment militar, utilitzant napalm, violant a les dones i matant el bestiar, va ser una marxa militar totalment, va ser un pacte entre Franco i Marroc per l'ocupació i encara hi ha molts tractes que estan vigents.
Tornaràs al Sàhara? Ai.
Pues m'agradaria molt, però no puc. Tinc que deixar passar almenys 3 o 4 anys fins que s'oblidi de mi. Jo ara estic mateix a la llista negra. Soc amic del Frente Polisario, que saps
que és... I enemic del Marroc.
Enemic del Marroc no. Enemic del Marroc no, però estic a la llista. Què vol dir? Que en el moment que jo aparegui per la zona ocupada al Marroc, a mi em poden detindre. Em detindran, segurament, per això no tornaré.
Ha estat l'experiència més surrealista que has viscut com a fotògraf?
Una de les.
Una de les.
Crec que és la que més, de moment. Sí, sí, sí.
I ara en quins projectes estàs treballant? Perquè aquest l'hauràs de deixar aparcat, no?
Bueno, aquest, el projecte que vaig fer als camps de refugiats m'ha donat, bueno, ha entrat a competicions, ara estic produint un llibre de les fotografies que vaig fer als camps de refugiats, que van ser en gran format, i aquest, no el deixo parat, el que passa que sí, que aquest, he tornat sense projecte, no? La segona part del projecte pues no es farà ja. Però bueno, estic content d'haver pogut ajudar, no? Vull dir, encara que no tingui un projecte fotogràfic, el ressò que ha repercutit la meva notícia és un mes de tants periodistes que han anat allà, de tantes coses que s'han fet, i això és el que m'agrada, no? Que, pues, no tinc projecte, bueno, però s'ha ajudat, no? I això és maco. I projectes que estic fent, bueno, pues ara el 22 me'n vaig a l'Iraq.
A l'Iraq.
A l'Iraq.
Bueno, i què vas a fer?
Amb una amiga que és fotoperiodista anem a documentar amb els peixmerga, que són els kurds que estan lluitant contra l'ISIS. Anem a veure com s'entrenen i potser anem a Mosul, que diuen que està a punt de caure.
Llavors això del Sahara és una broma.
Sí.
No?
Sí, sí.
Home.
Bueno, és una bona experiència, però sí, és un
entrenament.
És un entrenament.
Lleuger, però un entrenament.
És un entrenament lleuger. Tampoc em vull ficar al mig de la guerra, vull dir, no és, sí que és amb guerra, però vull dir que anem a abril, que no passa res a abril, i després ja veurem com ens movem.
Tens data d'anada, però tens data de tornada?
No tinc bitllet de tornada.
O sigui que trigarem a veure't...
Potser un temps.
Una temporadeta.
Sí, sí, sí.
Et veig animat, eh?
Home, no em puc queixar, no em puc queixar. Ja et dic, al principi de l'entrevista t'he dit que aquest any estic fent tots aquells projectes que tenia ganes de fer per Auber bé, no vaig poder fer en el passat, i crec que aquest any estic jove encara i em toca fer-ho.
Home, i tant que estàs jove. Ai, Bernat, doncs escolta, espero que l'experiència a l'Iraq sigui... Uf, agradable, no sé si serà massa agradable, però que professionalment sí que sigui una experiència profitosa per tu i que no hagis de passar males estones com les que has passat al Sàhara.
Esperem que no, esperem que no. Hi haurà moments, jo crec que hi haurà moments i que l'Iraq serà molt més difícil que el Sàhara i, bueno, però també és una cosa que vull començar a fer i tinc ganes d'anar-hi. A més, tenim amics allà, tenim contactes, vull dir, anem bastant segurs.
No aniràs com a turista tampoc, eh?
No.
Ja ho veig. Molt bé, doncs seguirem de prop la teva feina i a veure com et va. Espero que si has de tornar un altre dia a explicar-nos una història, sigui una història agradable o l'experiència hagi valgut la pena.
Això sempre, això sempre.
Bernat, moltíssimes gràcies per haver compartit la teva història amb nosaltres i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu, Carme, per invitar-me aquí i poder parlar del poble saharaui, que per acabar l'entrevista m'agradaria denunciar una mica la situació que crec que és la política espanyola la que no deixa fer un referèndum al poble saharaui per decidir la seva autonomia, no? I que és un problema que porten 35 anys sense fer, que hi ha un referèndum que diu que s'ha de fer. Hi ha un pacte de l'ONU que diu que s'ha de fer un referèndum.
Doncs esperem que arribi el dia. Bernat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.